Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora, bon divendres. Ens apropem al cap de setmana. Avui estem a 2 de febrer del 2024. Això és el 5 Minuts Més.
5 Minuts Més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Aniol, molt bon dia. Com tenim les temperatures?
Doncs avui ens llevem amb 6 graus negatius a Vall de Núria, un grau negatiu també a Ribes de Freser, a Das i a Molló. Ja positius, tenim un grau a Ripoll, a Camprodon, a la Vall d'en Bas i a Mieres, 2 a Vic i Anglès, 3 graus a Sant Feliu de Pallerols, 4 a Olot, a Girona i a Castellfollit de la Roca, 6 graus a Santa Pau, 7 a Banyoles, 9 graus a Roses i 10 a Figueres.
A punt la previsió meteorològica per aquest divendres i pel cap de setmana que tenim per endavant.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquest divendres ens portarà aquest segon dia de febrer, dia de la Candelera, un dia de sol. Això vol dir que la Candelera riu i, per tant, els propers dies diu que fred és viu. Això diu el refrany. Ja en parlarem. De moment, un fred moderat de nit i matinada, de dia ambient suau. Això es mantindrà tot el cap de setmana amb temperatures una mica més altes. I sí que és cert que la setmana que ve, a partir de dijous, divendres, podria canviar el temps. No veiem un fred molt intens, però alguns fronts atlàntics que donarien algunes pluges, de moment minses, sempre a partir d'aquest 8 o 9 de febrer, i a més, amb neu al Pirineu, veurem a quina cota. De moment no sembla una gran baixada de temperatures, però sí que es notarà de dia, sobretot perquè aquests dies la temperatura encara és prou alta. Ahir, per exemple, es va arribar als 21 graus a Cabanes, o, per exemple, fregant els 19,5-20 graus a la Bisbal d'Empordà. Olot màxima 16, la mínima 0. O a Vic, ahir, la màxima 16, mínima 1 sota 0. Camprodon màxima 14, mínima 2 sota 0. Seran temperatures molt semblants a les d'avui, perquè no canvia el temps, per tant, dia de sol, aquesta Candelera, doncs, que ens farà un bon somriure, i malauradament no fa riure perquè la sequera cada cop és més forta, cada dia que passa, cada mes que passa, ho anem acusant. Dissabte, dia de sol, de temperatures suaus de dia, fresques o fredes de nit, i diumenge una mica més alta, sempre amb sol, tant dissabte com diumenge, un cap de setmana que vindrà marcat, doncs, per la bonança i alguna boira matinera.
La regulació del preu del lloguer pot perjudicar el sector immobiliari i reduir l'oferta d'habitatge. És precisament, o seria precisament, el contrari de l'objectiu de la mesura que pretén, recordem-ho, incentivar el lloguer a preus molt més econòmics. Ho diuen les immobiliàries que estan a l'expectativa del que pugui passar en els propers mesos. En Josep Maria Moreno és administrador d'assegurances i de gestions immobiliàries Moreno.
No ho aconseguirem perquè hi ha molt poc mercat i això farà que n'hi hagi menys, perquè la gent que compra per invertir no comprarà pisos per invertir perquè no li sortirà la rendibilitat, i el que tingui un pis antic i l'hagi de remodelar tampoc el rehabilitarà perquè no li sortiran els números. Dins de Ripoll, a segons quines zones, els lloguers són molt baixos.
Per cert, que la regulació del lloguer entra en vigor mentre el mercat d'obra es va refredar considerablement als ripollès.
De fet, el 2023 els habitatges acabats al Ripollès van caure un 42,5% respecte a l'any anterior. La comarca va presentar les pitjors xifres de la demarcació i va ser de les poques que van enrere. Són dades de l'últim informe del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona sobre les dades de l'edificació. Atribueixen el descens a la crisi dels materials.
Això per una banda, per l'altra és notícia la gestió de l'aigua. Reduir la pressió durant algunes hores al dia i reparar canonades diàriament són algunes de les mesures que ha pres l'Ajuntament d'Olot per intentar frenar el consum d'aigua a la ciutat.
L'alcalde Pep Berga explica que estan per sota els 230 litres per persona i dia marcats per l'ACA en situació d'excepcionalitat i afirma que la capital està lluny d'entrar a la fase d'emergència.
Comentaven aquesta setmana els responsables d'aquestes obres, doncs, que estem al entorn d'un 36% d'un aprofitament real de la xarxa. La dada que és recomanable, la que s'aspira a una ciutat per dir que té la xarxa en bones condicions és un 30%, per tant ja no estem tan lluny, amb això anem avançant i anem treballant progressivament. També hi haurà accions de sensibilització que arribaran amb el proper rebut de l'aigua, de coses que es poden fer, que pot fer cadascú individual.
Els bombers han fet més de 1.100 serveis durant el 2023 a la Garrotxa.
Aquesta dada suposa un increment respecte al 2022, on no es va arribar al miler de sortides. A més, també destaquen que hi ha hagut un augment en pobresa energètica i problemes socials.
Escoltem precisament el cap dels bombers d'Olot, és en Josep Ferrés.
El fet que hi hagi hagut un augment en les factures de gas, llum i electricitat condueix a la gent a buscar altres sistemes de calefacció, per tant, sistemes més de llar de foc. Potser aquella revisió de caldera que s'havia de fer no es fa, potser aquella estufa que havíem de comprar o que també havíem de revisar no la tenim ben revisada. Llavors això ens porta aquest petit augment que jo deia que hem detectat en incendis urbans, doncs ens porta per aquí, perquè a vegades són problemes de pobresa energètica.
Per cert, que l'incendi a la Benetton d'Olot l'hauria provocat una fuita d'aigua a la comunitat de veïns. L'aigua hauria contactat amb un cable elèctric que posteriorment ha afectat el quadre de tota la botiga. L'incendi, que es va declarar a primera hora d'ahir a la tarda, no va provocar ferits sortosament. Més d'un centenar de persones han donat sang durant la setmana de donació que s'està fent aquests dies a Olot.
Segons l'Associació de Donants de Sang, aquesta vegada està costant més i per això fan una crida a totes les persones que puguin apropar-se els diferents espais per donar sang i moll de l'os.
Recordem que les reserves a les comarques de Girona estan sota mínims.
Bé, tot i que és molt fluixa, jo faig la crida a molts joves que podrien venir, que són els que haurien de fer el canvi generacional i que ens vinguin a veure, a disfrutar d'aquesta estada a la donació de sang.
Són paraules de la Montse Soler, ella és la responsable de l'Associació de Donants. A Vilallonga de Ter apliquen des d'aquest dijous alguns canvis en la circulació motoritzada pels carrers del municipi.
Amb la idea de millorar problemes i evitar ensurts, des del consistori han tirat endavant aquesta mesura per tal de fer que la circulació sigui més fluida, sobretot en els moments amb més afluència de gent al poble.
L'alcalde és en Pere Sau.
Gran part del trànsit i gran part de les dificultats i gran part de que la gent s'enfadava, doncs era aquest carrer major. Pujaven, es trobaven al mig, és un carrer pendent, un dia de recular, a vegades es troba una persona que bueno, pel que sigui, no domina massa bé tirar enrere, quan tirava enrere ja pujaven altres cotxes, la placeta doncs quedava col·lapsada, és a dir, havíem de prendre aquesta decisió i l'hem pres.
Per cert, que en circulació aquest dilluns entra en vigor la restricció de patinets i bicicletes al centre d'Olot.
Doncs sí, les sancions seran de 80 euros en cas d'incomplir la normativa.
I en matèria cultural hem sabut que augmenten un 10% els usuaris de la biblioteca d'Olot durant el 2023.
És una de les xifres remarcables del balanç de l'any. També destaca l'augment d'un 12% dels préstecs en bona part per la implementació de l'autopréstec i la màquina que ha habilitat la biblioteca.
La Judit Badia és la directora del centre.
Sobretot aquest 12% que ha augmentat el préstec, pensem que és molt important. O, per exemple, també el 10% que ha augmentat de les visites a la biblioteca. No només en un any de diferència, doncs hem notat que tenim un 10% més d'usuaris. Hi ha moltíssims estudiants que justament se'ns queixen perquè no hi queben. Fins fa 15 dies abans que acabessin els exàmens de febrer teníem les sales plenes a vessar.
I en matèria cultural també coneixerem en Bruno Nájera, és el nou director de la Coral de la Vall de Ribes.
La nova incorporació vol rejuvenir el grup, convidar més persones a cantar i introduir nous estils musicals.
Pretenc que d'alguna manera puguem fer una gran coproducció a la vall del Ripollès, no? A les dues valls, la vall de Ribes i la vall de Camprodon, i està en ment a mi de fer una gran coproducció entre les dues corals i més corals que els vulguin afegir a aquest gran projecte.
A Olot, la festa de Sant Tomàs d'Aquino es trasllada a la primavera. Així ho ha decidit la comissió d'estudiants. El motiu l'explica en Josep Quintana, és el regidor d'Educació.
Va decidir, que també és un tema que portàvem parlant, de passar la festa que es farà a la primavera. D'acord? Bàsicament perquè fa molt de fred aquest temps i com que és una festa que ha de ser al carrer perquè pugui ser accessible per totes les edats, no podem fer un recinte com sabeu tancat perquè llavors els menors de 16 anys no podien accedir a una festa que ha de ser per tots els estudiants de secundària i per tant la comissió ha decidit, nosaltres creiem molt bon criteri i molt adient fer-ho a la primavera.
Anem a esports a parlar de futbol perquè la Unió Esportiva Olot es posarà a prova contra la Pobla de Mafumet aquest cap de setmana.
Els tarragonins van golejar l'Hospitalet fa dues setmanes i aquest diumenge visiten l'estadi municipal.
Va guanyar 3-0 a l'Hospi, va guanyar 3-1 a la Pobla, al Mollerussa, i és un equip que ara mateix, avui ho citem amb ells, que crec que és l'equip en millor forma de la Lliga. Vull dir, és un equip que ha canviat bastant de la primera volta. Crec que l'alineació titular que estan traient són 8 o 9 jugadors diferents de la primera volta, que s'han reforçat molt bé amb el mercat d'hivern, que és un filial del Nàstic i al final molts jugadors entrenen diàriament amb el Nàstic, que va líder o segon a primera ref.
Pel que fa al Bosc de Tosca, arrenca la segona volta amb l'objectiu de consolidar-se a la zona noble de primera catalana.
Els garrotxins han firmat una notable primera volta a la part mitja de la taula. Tot i així, el 2024 no ha arrencat de la millor manera pels d'Àlex Ferrés i Fran Dorca.
Positiva, perquè en molts moments de la temporada o de la primera volta hem trobat el joc que volíem, però sí que és veritat doncs que deixa un gust una mica amarg, que hi ha en certs moments doncs, que ens hem emportat derrotes dures i que el fet d'haver estat en un bon nivell et fa pensar doncs, que podries arribar a mantenir aquest nivell i optar per coses més maques.
Nou derbi al Ripollès a la segona volta tercera catalana tindrà lloc aquest dissabte a Sant Joan de les Abadesses.
Abadesenc i Camp de Bànol s'enfrontaran a porta tancada per la sanció imposada als santjoanins. Un derbi estrany sense la presència de les aficions i amb dos equips que arriben amb dinàmiques ben diferents.
El tècnic de l'Abadesenc és en Jordi Molera.
El Camp de Bànol sempre és un equip complicat, és un equip que vindrà tres vegades motivat més que qualsevol altre equip pel fet de ser un derbi. Llavors hi ha situacions que poden ser estranyes com el camp buit, el tancament que tenim i coses d'aquestes que tot es pot complicar i pot ser divertit.
Està clar que si es fa porta tancada perdrà molta emoció. En parlarem àmpliament aquí al programa a partir del proper dilluns. Esteu escoltant els 5 minuts més, 4 minuts en punt, un quart de nou i entrem en matèria.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La regulació del preu del lloguer pot perjudicar el sector immobiliari i reduir l'oferta d'habitatge.
És precisament el contrari de l'objectiu de la mesura, que pretén incentivar el lloguer a preus molt més econòmics. Ho diuen les immobiliàries, que estan a l'expectativa del que pugui passar en els propers mesos.
Ens ho explica en Guido Sengerote.
A Ripoll, així com a les altres zones tenses del mercat immobiliari, s'hi comencen a aplicar els preus de lloguer regulats segons els índexs publicats. Es tracta d'una mesura de la Generalitat que ha de servir perquè hi hagi més gent que pugui accedir fàcilment a l'habitatge a un preu econòmic. Des del sector immobiliari, però, no ho veuen així. Ho explica Josep Maria Moreno, administrador d'assegurances i gestions immobiliàries Moreno de Ripoll.
No ho aconseguirem perquè hi ha molt poc mercat i això farà que n'hi hagi menys, perquè la gent que compra per invertir no comprarà pisos per invertir perquè no li sortirà la rendibilitat, i el que tingui un pis antic i l'hagi de remodelar tampoc el rehabilitarà perquè no li sortiran els números. Dins de Ripoll, a segons quines zones, els lloguers són molt baixos.
Per treure rendibilitat d'un lloguer a Ripoll cal fer inversions elevades, sobretot en l'àmbit energètic, ja que els preus dels lloguers a la capital en general són baixos en comparació amb l'entorn. Molts propietaris se senten desprotegits per aquesta nova mesura i alguns s'han passat al lloguer turístic, molt més regulat i rendible per als arrendadors. Per exemple, si un pis de dues habitacions sense ascensor a la carretera d'Olot costava fins ara 380 euros al mes, amb la nova regulació passarà als 350, una disminució que pot generar que el propietari el tregui del mercat. Malgrat aquest escepticisme des del sector immobiliari, des del Departament de Territori volen seguir impulsant noves polítiques públiques en relació a l'habitatge. Ho va comentar la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, en una visita a Planoles.
Començar a ralentir la pujada del preu del lloguer. Aquesta és una part important, també és una part important el decret d'habitatges d'ús turístic que va aprovar el Parlament de Catalunya, que el va convalidar. També doncs, la regulació dels arrendaments de temporades, aquest marc normatiu, però també hi ha d'haver més polítiques, en aquest cas, com deia, generació d'habitatge públic de lloguer a preus assequibles, el suport, en aquest cas, per evitar que les persones siguin desnonades de casa seva.
Igualment, el sector immobiliari veu la mesura com a bona socialment, però si no va ben acompanyada d'altres iniciatives pot acabar perjudicant el sector i, paradoxalment, reduir l'oferta d'habitatge quan en realitat busca el contrari.
No deixem encara la regulació del lloguer que entra en vigor i no ho deixem aquí perquè això passa mentre el mercat d'obra es refreda considerablement el Ripollès. De fet, el 2023, els habitatges acabats a la comarca van caure un 42,5% respecte a l'any anterior.
La comarca va presentar les pitjors xifres de la demarcació i va ser de les poques que van enrere. Són dades de l'últim informe del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona sobre les dades de l'edificació. Atribueixen el descens a la crisi dels materials.
Ha tingut accés a aquestes dades en Jordi Altesa.
El 2023, segons l'estudi, els habitatges acabats van disminuir en un 42,59%, el que suposa que el Ripollès és, en termes percentuals, la comarca de la demarcació, on el descens ha estat més pronunciat. Una xifra molt allunyada del 5,15 de l'Alt Empordà i de l'1,27 de la Garrotxa, les altres dues zones de les comarques gironines on els habitatges acabats han baixat. La rehabilitació tampoc ha crescut al Ripollès. Les dades de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica, creada per gestionar els fons derivats dels ajuts europeus Next Generation, fins al novembre de 2023, l'any passat es van gestionar 261 expedients per a la rehabilitació d'un total de 1.762 habitatges a tot Catalunya. D'aquests, 40 expedients sí que eren de la demarcació gironina. Des del Col·legi d'Arquitectes argumenten que aquesta disminució, tant d'obra nova com dels habitatges acabats, s'atribueix a la crisi dels preus dels materials que va esclatar l'any passat, un encariment de la matèria primera que va generar cert clima d'expectació en no saber fins a quin punt s'enlairarien les xifres. Això comportava que molts constructors no tinguessin clar a quin preu haurien de vendre els immobles. Aquest fet ha estat especialment destacat en els habitatges de primera residència, en zones on hi ha molta mancança com és el Ripollès. Des d'aquest organisme apunten que de moment els preus s'han estabilitzat però no han baixat i això pot continuar tenint repercussions aquest any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou i dos minuts més qüestions. És, sens dubte, el tema del dia i serà, sens dubte, el tema de les properes setmanes i dels propers mesos si les coses no canvien. Parlem de la sequera. Reduir la pressió durant algunes hores del dia i reparar canonades diàriament són algunes de les mesures de l'Ajuntament d'Olot per intentar reduir el consum d'aigua en aquest moment. L'alcalde Pep Berga explica que estan per sota dels 230 litres per persona i dia marcats per l'Agència Catalana de l'Aigua en situació d'excepcionalitat, com estem ara, i afirma que la capital està lluny d'entrar a la fase d'emergència, Aniol.
Doncs sí, aquest dijous prop de 200 municipis de tot Catalunya han entrat en una nova fase d'emergència per la sequera. De moment, Olot segueix en situació d'excepcionalitat, ja que està per sota dels 230 litres per persona i dia que marca l'Agència Catalana de l'Aigua. Actualment les dades marquen que el consum d'aigua a la ciutat és de 205 litres per persona i dia. Tot i això, l'Ajuntament està executant actuacions diàries, com disminuir la pressió en algunes hores del dia o dur a terme reparacions diàries en punts on s'han detectat pèrdues d'aigua importants. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Comentaven aquesta setmana els responsables d'aquestes obres doncs, que estem al entorn d'un 36% d'un aprofitament real de la xarxa, la dada que és recomanable, la que s'aspira a una ciutat per dir que té la xarxa en bones condicions és un 30%, per tant ja no estem tan lluny, amb això anem avançant i anem treballant progressivament. També hi haurà accions de sensibilització que arribaran amb el proper rebut de l'aigua, de coses que es poden fer, que pot fer cadascú individual.
Segons Berga, Olot, l'aigua es troba entre 7 i 8 metres de profunditat i per passar la fase d'emergència caldria baixar fins als 15 metres, molt lluny dels números actuals. A més, durant el mes de febrer, l'Ajuntament vol aplicar una ordenança per a poder sancionar totes aquelles persones que no facin un bon ús de l'aigua. Com hem pogut veure durant les últimes setmanes, l'ACA ha sancionat alguns municipis de la Garrotxa per superar els límits de consum. Berga no s'ha volgut posar a favor de cap de les dues parts, tot i que afirma que s'haurien de trobar maneres més efectives per mesurar l'estalvi.
Una valoració ni positiva ni negativa, penso que l'Agència Catalana de l'Aigua en aquest moment té un problema molt greu sobre la taula i que suposo que l'afronta tan bé com sap o com pot, no? El fet d'acabar limitant les situacions d'excepcionalitat d'emergència amb un nombre de litres per evitant dia que es poden consumir, evidentment si no introdueixes molts altres factors és molt difícil de controlar. Pots trobar en un municipi molt petit en nombre d'habitants però que en canvi tingui molta indústria que demanda aigua i d'alguna manera s'haurien de trobar maneres més efectives de realment calibrar o mesurar doncs, quins municipis s'estan esforçant amb l'estalvi d'aigua i quins no.
A més, la Junta de Govern Local ha aprovat realitzar una inversió de 200.000 euros per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució dels quatre pous del Parc Nou, que ara mateix són els únics que capten tota l'aigua de la ciutat.
Els bombers han fet més de 1.100 serveis durant el 2023 a la Garrotxa. Aquesta dada suposa un increment respecte al 22, on no es va arribar al miler de sortides. A més, també destaquen que hi ha hagut un augment en pobresa energètica i problemes socials. Pere Ubach.
Des de l'any de la pandèmia, els bombers han notat un augment dels serveis any rere any. Aquest 2023 s'ha tancat amb més de 1.100 sortides, gairebé 200 més que el curs anterior. Des del Parc de Bombers d'Olot afirmen que s'han fet més serveis en temes de mobilitat com són els accidents de trànsit, sortides al medi natural, incendis urbans i assistències tècniques, que són obertures d'habitatges. El cap del Parc de Bombers d'Olot, Josep Ferrés, recomana tenir-ho tot ben revisat, sobretot a l'època de l'hivern, i pel que fa a mesures de conducció, complim els límits de velocitat. A més, insisteix a seguir trucant al 112 davant qualsevol situació.
Cada vegada hi ha més cultura de l'avís al 112, cada vegada hi ha més cultura de l'emergència integral, en el sentit de que abans potser trucàvem directament al parc de bombers o trucàvem directament a les ambulàncies o a la policia, i el fet de que s'hagi generat aquest gestor de l'emergència, que és el 112, al trucar al 112 s'activen tots els cossos d'emergència que fan falta per atendre aquella emergència. Llavors això provoca que accidents de trànsit que abans no hi anàvem, doncs ara hi estiguem anant.
Durant aquest 2023, en conseqüència a l'augment de preus de la llum o de l'electricitat, també han notat un increment en el tema de la pobresa energètica, un fet que, segons els bombers, ha provocat que hagin hagut de realitzar més sortides per apagar incendis en habitatges.
El fet de que hi hagi hagut un augment en les factures de gas, llum i electricitat condueix a la gent a buscar altres sistemes de calefacció, per tant, sistemes més de llar de foc. Potser aquella revisió de caldera que s'havia de fer no es fa, potser aquella estufa que havíem de comprar o que també havíem de revisar no la tenim ben revisada. Llavors això ens porta aquest petit augment que jo deia que hem detectat amb incendis urbans, doncs ens porta per aquí, perquè a vegades són problemes de pobresa energètica.
El que també ha incrementat durant aquest 2023 són els serveis d'obertura d'habitatges o serveis que persones grans que han patit algun accident dins el domicili. Com que el servei de teleassistència cada vegada està més implementat en les persones d'edat avançada, els bombers han de realitzar més sortides durant l'any.
L'incendi a la Benetton d'Olot d'aquest dijous l'hauria provocat una fuita d'aigua a la comunitat de veïns. L'aigua hauria contactat amb un cable elèctric que posteriorment ha afectat el quadre de tota la botiga. L'incendi ha començat a primera hora de la tarda d'aquest dijous en un edifici del carrer Dolors amb 1 d'octubre. Ràdio Olot i Olot Televisió ha pogut saber que l'incendi s'hauria iniciat després que hi hagués una fuita d'aigua que hauria contactat amb un cable elèctric de la comunitat de veïns de l'edifici. Més tard ha afectat el quadre elèctric de la botiga de la planta baixa, provocant precisament una gran columna de fum. Uns fets que han deixat l'interior completament negre. També hauria entrat a l'escala de l'immoble més proper i per això els bombers han hagut de demanar als veïns que es confinessin a casa seva. Els bombers s'hi han desplaçat amb 4 dotacions, també hi ha hagut diverses dotacions de la policia municipal. No acaba de funcionar la campanya de donació de sang d'aquesta setmana que s'està fent a Olot. Més d'un centenar de persones hi han participat, però encara en calen més. Segons l'Associació de Donants, aquesta vegada està costant més i per això fan una crida a totes les persones, especialment joves, que puguin apropar-se als diferents espais per donar sang i moll de l'os. Recordem que les reserves de sang a les comarques de Girona estan sota mínims. Gerard Puigdemont.
Una mica més d'un centenar han estat les persones que aquests dies han anat a donar sang a Olot als diferents casals i espais on s'hi han habilitat els professionals de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa. Cada donació pot salvar una vida, però el cert és que fins al moment la setmana de donació està sent més fluixa que en d'altres ocasions. En parla Montse Soler, presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa.
Bé, tot i que és molt fluixa, jo faig la crida a molts joves que podrien venir, que són els que haurien de fer el canvi generacional i que ens vinguin a veure, a disfrutar d'aquesta estada a la donació de sang, que no és més que una punxada i que es faci de fer, i convidar-los que si són de 18 a 40 anys puguin oferir-se a donar moll de l'os. És una simple punxada més, un tub més, i queden inscrits en el registre de Catalunya per poder oferir a malalts de leucèmia o malalts de problemes de la sang.
Actualment es necessiten diàriament 1.000 donacions i aquests dies les reserves estan molt baixes i només arriben pels 3 dies. Aquest dissabte al matí es pot anar a donar sang a l'escola Malagrida i el diumenge a la tarda al bus que s'habilitarà davant l'estadi municipal, coincidint amb el partit de la Unió Esportiva Olot.
Esports, la Unió Esportiva Olot es posarà a prova contra la Pobla de Mafumet. Els tarragonins van golejar l'Hospitalet ara fa dues setmanes i aquest diumenge visiten l'estadi municipal.
Segons el tècnic Pedro Dolera, la Pobla és l'equip més en forma de la Lliga. El mercat d'hivern ja s'ha tancat sense cap nova incorporació a les files de la Unió Esportiva Olot.
Guillem Guardiola.
Si la Pobla de Mafumet va ser capaç de guanyar l'Hospitalet per 3-0, això significa que la Unió Esportiva Olot haurà d'anar amb molt de compte aquest diumenge en la visita dels tarragonins a l'estadi municipal. L'Olot arriba a la segona jornada de la segona volta com un coet i a la recerca de la quarta victòria consecutiva. El tècnic Pedro Dolera no té por, però avisa. Segons ell, la Pobla de Mafumet és l'equip més en forma de la Lliga.
Va guanyar 3-0 a l'OFPI, va guanyar 3-1 a la Pobla, al Mollerussa, i és un equip que ara mateix, avui així també ells, que crec que és l'equip en millor forma de la Lliga. Vull dir, és un equip que ha canviat bastant de la primera volta. Crec que l'alineació titular que estan traient són 8 o 9 jugadors diferents de la primera volta, que s'han reforçat molt bé al mercat d'hivern, que és un filial del Nàstic i al final molts jugadors entrenen diàriament amb el Nàstic, que va líder o segon a primera ref.
Després de dues victòries fora de casa, Dolera reconeix que seria una gran oportunitat per consolidar la bona dinàmica amb què el bloc olotí ha començat la segona volta.
Bueno, la veritat és que guanyar tres partits en aquesta lliga és molt difícil, quatre ni te digo, no? Però, bueno, és important perquè venim de dos partits fora i allò de que tot el que suma fora que hacer lo bueno en casa, pues serien tres punts d'or que ens permetrien una mica estabilitzar-nos.
La Unió Esportiva Olot rebrà la Pobla de Mafumet aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans de l'inici de l'enfrontament per Ràdio Olot. Des de les 4 de la tarda, precisament, hi haurà habilitat un autobús per donar sang a l'exterior de l'estadi municipal.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
El primer nou senyal de trànsit a Vilallonga de Ter.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anti-Covid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Tens un projecte per casa teva?
Amb Fes Més ho tens molt fàcil. Ara uns preus increïbles. Tenim de tot per renovar el bany, la cuina, el menjador. Vine a les nostres botigues i t'assessorarem en el teu projecte.
Descarrega't el nostre fullet a fesmes.com i podràs fer-te la targeta client amb només dos clics. Tens molts avantatges. Fes més, gasta menys.
Quan busques un vehicle d'ocasió, busques un expert de confiança. Algú que et pugui oferir el millor. Com la gamma de vehicles híbrids d'ocasió més àmplia del mercat i l'experiència que només trobes en el líder en electrificació. Així, és més fàcil escollir el teu nou vehicle d'ocasió. Toyota Ocasió, el valor de l'experiència.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Olot Aura Motor, carretera Santa Coloma sense número a les preses.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara el polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972-28-78-36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Després de 120 anys fent que la millor energia arribi a cada llar, intentant fer millor la vida de les persones, a Bassols volem recordar-nos dels que més saben del concepte del temps. Els més grans. els que ens recorden que podem perdre la vista, però mai perdre de vista qui estimem. I que la riquesa més gran a tresorar no són els calés, sinó l'afecte i respecte dels que ens envolten. Perquè hi ha quelcom més important que complir anys, i és complir amb la gent. Bassols, 120 anys complint.
Són els mesos més freds de l'any a la Garrotxa. Has d'omplir el dipòsit de gasoil per la calefacció? No ho dubtis. Petrolis és el teu distribuïdor de gasoil de confiança. Demana el teu gasoil d'automoció, agrícola o de calefacció a Petrolis. Som especialistes en gasoil, tant per a particulars com per a empreses. Ens trobaràs a Olot a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 121 o al telèfon 972-273-619. Petrolis. Més de 25 anys arribant a totes les cases.
Bon dia, bona hora, són 8:45 del matí, és hora de posar-nos al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui són notícia els lloguers. La regulació del preu del lloguer pot perjudicar el sector immobiliari i reduir l'oferta d'habitatge.
És precisament el contrari de l'objectiu de la mesura, que pretén incentivar el lloguer a preus molt més econòmics. Ho diuen les immobiliàries, que estan a l'expectativa del que pugui passar en els propers mesos.
Escoltem en Josep Maria Moreno, d'Immobiliàries Moreno.
No ho aconseguirem perquè hi ha molt poc mercat i això farà que n'hi hagi menys, perquè la gent que compra per invertir no comprarà pisos per invertir perquè no li sortirà la rendibilitat, i el que tingui un pis antic i l'hagi de remodelar tampoc el rehabilitarà perquè no li sortiran els números. Dins de Ripolls, a segons quines zones, els lloguers són molt baixos.
La regulació del lloguer entra en vigor mentre el mercat d'obra es va refredar considerablement a la comarca del Ripollès.
De fet, el 2023 els habitatges acabats al Ripollès van caure un 42,5% respecte a l'any anterior. La comarca va presentar les pitjors xifres de la demarcació i va ser de les poques que van enrere. Són dades de l'últim informe del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona sobre les dades de l'edificació. Atribueixen el descens a la crisi dels materials. 5
minuts més! A Olot, reduir la pressió durant algunes hores del dia i reparar canonades són algunes de les mesures que impulsa l'Ajuntament de la ciutat per intentar frenar el consum d'aigua.
L'alcalde Pep Berga explica que estan per sota els 230 litres per persona i dia marcats per l'ACA en situació d'excepcionalitat, i afirma que la capital està lluny d'entrar a la fase d'emergència.
Comentaven aquesta setmana els responsables d'aquestes obres, doncs, estem a l'entorn d'un 36% d'un aprofitament real de la xarxa, la dada que és recomanable, la que s'aspira a una ciutat per dir que té la xarxa en bones condicions, és un 30%. Per tant, ja no estem tan lluny, amb això anem avançant i anem treballant progressivament. També hi haurà accions de sensibilització que arribaran amb el proper rebut de l'aigua, de coses que es poden fer, que pot fer cadascú individual.
Els bombers han fet més de 1.100 serveis durant el 2023 a la Garrotxa.
Aquesta dada suposa un increment respecte al 2022, on no es va arribar al miler de sortides. A més, també destaquen que hi ha hagut un augment en pobresa energètica i problemes socials.
Escoltem el cap dels bombers d'Olot, Josep Ferrés.
El fet que hi hagi hagut un augment en les factures de gas, llum i electricitat condueix a la gent a buscar altres sistemes de calefacció. Per tant, sistemes més de llar de foc. Potser aquella revisió de caldera que s'havia de fer no es fa, potser aquella estufa que havíem de comprar o que també havíem de revisar no la tenim ben revisada, llavors això ens porta aquest petit augment que jo deia que hem detectat amb incendis urbans, doncs ens porta per aquí, perquè a vegades són problemes de pobresa energètica.
I ja que parlem d'incendis... El de la Benetton d'Olot l'hauria provocat una fuita d'aigua a la comunitat de veïns. L'aigua hauria contactat amb un cable elèctric que posteriorment ha afectat el quadre elèctric de la botiga. Avui continuaran les investigacions i també s'intentarà tornar mica en mica a la normalitat. Més d'un centenar de persones han donat sang durant la setmana de donació que s'està fent aquests dies a Olot. Segons l'Associació de Donants, aquesta vegada està costant més i per això fan una crida als més joves a participar-hi.
Bé, tot i que és molt fluixa, jo faig la crida a molts joves que podrien venir, que són els que haurien de fer el canvi generacional i que ens vinguin a veure, a disfrutar d'aquesta estada a la donació de sang, que no és més que una punxada i que és fàcil de fer, i convidar-los que si són de 18 a 40 anys puguin oferir-se a donar moll de l'os. És una simple punxada més, un tub més, i queden inscrits en el registre de Catalunya per poder oferir a malalts de leucèmia o malalts de problemes de la sang.
És la Montse Soler, la presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa. Vilallonga de Ter aplica a partir d'ara alguns canvis en la circulació motoritzada que s'hauran de tenir en compte.
Amb la idea de millorar problemes i evitar ensurts, des del consistori han tirat endavant aquesta mesura per tal de fer que la circulació sigui més fluida, sobretot en els moments amb més afluència de gent al poble.
També cal recordar que aquest dilluns entra en vigor la restricció de patinets i bicicletes al centre de la ciutat d'Olot. Per cert, que en cultura augmenten un 10% els usuaris de la biblioteca d'Olot durant el 2023.
És una de les xifres remarcables del balanç de l'any. També destaca l'augment d'un 12% dels préstecs.
I parlant d'allargar la vida dels llibres, anirem cap a Castellfollit, perquè neix la repartidora. Sabrem en què consisteix aquesta iniciativa, parlant amb l'Álvaro Iñigo, que és un dels seus promotors. Això serà en el moment d'esmorzar. També en cultura, Bruno Nájera és el nou director de la Coral de la Vall de Ribes.
La nova incorporació vol rejuvenir el grup, convidar més persones a cantar i introduir nous estils musicals.
I la festa de Sant Tomàs de Quino d'Olot es trasllada a la primavera.
Així ho ha decidit la comissió d'estudiants. El principal motiu és el temps, ja que durant el gener fa fred i degut a que els menors de 16 anys no poden entrar en recintes tancats.
El Bosc de Tosca arrenca la segona volta amb l'objectiu de consolidar-se a la zona noble de primera catalana.
Els garrotxins han firmat una notable primera volta a la part mitja de la taula. Tot i així, el 2024 no ha arrencat de la millor manera pels d'Àlex Ferrés i Fran Dorca.
I el primer derbi ripollès de la segona volta tercera catalana tindrà lloc aquest dissabte a Sant Joan de les Abadesses.
El Badesenc i Campdevànol s'enfrontaran a porta tancada per la sanció imposada als santjoanins. Un derbi estrany sense la presència de les aficions i amb dos equips que arriben amb dinàmiques ben diferents.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Salut assegura que mantindrà tots els pediatres on són ara, tot i el canvi de model.
El conseller Manel Balcells assegura que on ja funcionen els nous equips territorials, l'avaluació de l'atenció pediàtrica és superior.
Casol acusa Junts de combatre la diferència ideològica amb un masclisme molt agressiu.
La diputada diu que deixarà la militància a Junts i estudia portar el cas als tribunals.
L'exconseller Miquel Samper deixa Junts després del bloqueig de la llei d'amnistia.
Samper, que és advocat de Lluís Puig, discrepa de la línia ideològica i de les formes del partit.
L'esquerra gallega aspira a governar davant un PP sense aliats que s'hi juga la majoria absoluta.
El president de la Junta del Popular, Alfonso Rueda, vol revalidar una majoria absoluta consolidada en les últimes quatre legislatures.
Presó permanent revisable per al pare que va assassinar el fill d'11 anys a Sueca.
La sentència d'aquest cas de violència vicària conclou que l'home va matar el fill amb la intenció de causar a la seva dona, el seu exdona, el dolor més gran de tots els imaginables.
La Unió Europea desbloqueja l'ajuda financera a Ucraïna sense cedir a les demandes d'Orbán.
Abans de la reunió dels 27, Macron, Scholz, Meloni, von der Leyen i Michel s'han reunit en una cita que tenia l'objectiu de redoblar la pressió sobre Orbán.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Cel serè, temperatures fresques.
Doncs sí, temperatures fresques, Joel. Ens llevem amb 5 graus sota 0 a Vall de Núria, 0 graus a Ribes de Freser, a Das i a Molló, 2 graus a Ripoll, Camprodon, la Vall d'en Bas i Mieres, 3 a Vic i Anglès, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Girona, 5 a Olot i a Castellfollit de la Roca, 6 graus a Santa Pau, 8 a Banyoles, 10 graus a Roses i 11 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquest divendres ens portarà aquest segon dia de febrer, dia de la Candelera, un dia de sol. Això vol dir que la Candelera riu i, per tant, els propers dies diu que el fred és viu. Això diu el refrany. Ja en parlarem. De moment, un fred moderat de nit i matinada, de dia ambient suau. Això es mantindrà tot el cap de setmana amb temperatures una mica més altes. I sí que és cert que la setmana que ve, a partir de dijous, divendres, podria canviar el temps. No veiem un fred molt intens, però alguns fronts atlàntics que donarien algunes pluges, de moment minces, sempre a partir d'aquest 8 o 9 de febrer, i a més amb neu al Pirineu, veurem a quina cota. De moment no sembla una gran baixada de temperatures, però sí que es notarà de dia, sobretot perquè aquests dies la temperatura encara és prou alta. Ahir, per exemple, es va arribar als 21 graus a Cabanes, o per exemple, fregant els 19,5-20 graus a la Bisbal d'Empordà. Olot màxima 16, la mínima 0. O a Vic, ahir, la màxima 16, mínima 1 sota 0. Camprodon, màxima 14, mínima 2 sota 0. Seran temperatures molt semblants a les d'avui, perquè no canvia el temps, per tant, dia de sol, aquesta Candelera, doncs, que ens farà un bon somriure, i malauradament no fa riure, perquè la sequera cada cop és més forta, cada dia que passa, cada mes que passa, ho anem acusant. Dissabte, dia de sol, de temperatures suaus de dia, fresques o fredes de nit, i diumenge una mica més alta, sempre amb sol, tant dissabte com diumenge, un cap de setmana que vindrà marcat, doncs, per la bonança i alguna boira matinera.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Temps ara per la circulació. A Vilallonga de Ter apliquen a partir d'ara alguns canvis que haurem de tenir en compte. Sobretot afecten la circulació motoritzada als carrers del municipi. Amb la idea de millorar problemes i evitar ensurts, des del consistori han tirat endavant aquesta mesura per tal de fer que la circulació sigui més fluida, sobretot durant els caps de setmana quan hi ha un increment de població. Ens ho explica la Judit Lechon.
El primer nou senyal de trànsit a Vilallonga de Ter que indica canvis en la circulació es va destapar aquest dijous. A partir d'ara, tant el carrer Major com el de Set Cases passen a ser d'un sol sentit. Aquestes són les dues modificacions principals que s'han portat a terme a causa dels embussos i problemes de trànsit que hi havia els dies de molta circulació.
Allà on es concentrava gran part del trànsit i gran part de les dificultats i gran part de que la gent s'enfadava, doncs era aquest carrer Major. Pujaven, es trobaven al mig, és un carrer pendent, un via de recular, a vegades es troba una persona que bueno, pel que sigui, no domina massa bé tirar enrere, quan tirava enrere ja pujaven altres cotxes, la placeta doncs quedava col·lapsada, és a dir, havíem de prendre aquesta decisió i l'hem pres.
A més, alguns carrers passaran a ser d'accés exclusiu per a veïns. Aquests dos carrers principals són ja ara d'un sol sentit i la circulació de vehicles pel nucli passa a ser circular. Així s'aconsegueix que pels carrers estrets no hi hagi cotxes que es trobin de cara i generin problemàtiques. Des de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter es demana comprensió als veïns per adaptar-se a la nova senyalització i també que respectin les noves normes que la regulen.
3 minuts, 3 quarts de 9, no deixem la mobilitat. Aquest dilluns entra en vigor la restricció de patinets i bicicletes al centre d'Olot.
Les sancions seran de 80 euros en cas d'incomplir la normativa. Pel que fa a les hores on s'hi estarà permesa la circulació de vehicles de mobilitat personal i bicicletes, serà de 6 del matí a 2 quarts de 2 del migdia, de dilluns a divendres, i durant els caps de setmana, el dissabte, l'horari serà de 6 a 11 del matí i els diumenges de 8 a 2 del migdia. La policia municipal d'Olot ha fet una campanya informativa durant aquest mes de gener pels carrers cèntrics de la ciutat.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem a la cultura. Augmenten un 10% els usuaris de la Biblioteca d'Olot durant el 2023. És una de les xifres remarcables del balanç d'aquest any. També destaca l'augment d'un 12% dels préstecs, en bona part per la implementació de l'autopréstec i la màquina que ha habilitat la biblioteca. Pel que fa a les activitats, l'objectiu és mantenir les que hi ha actualment i sumar-ne de noves, com per exemple el cicle de conferències dedicades a l'òpera. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
El comitè d'usuaris a la Biblioteca d'Olot durant el 2023. En total han estat 31.000 els usuaris que han passat per la biblioteca durant tot l'any passat. El que també han augmentat són els préstecs, que es xifren en 81.000 durant tot el 2023. Dades totes elles superiors respecte a les del 2022. En parla Judit Badia, directora de la Biblioteca d'Olot.
Sobretot aquest 12% que ha augmentat el préstec, pensem que és molt important. O, per exemple, també el 10% que ha augmentat de les visites a la biblioteca. No només amb un any de diferència, doncs hem notat que tenim un 10% més d'usuaris. Hi ha moltíssims estudiants que justament se'ns queixen perquè no hi queben. Fins fa 15 dies abans de que acabessin els exàmens de febrer teníem les sales plenes a vessar.
La directora de la Biblioteca d'Olot també destaca la bona rebuda que ha tingut la nova màquina d'autoprèstecs.
Vam comprar la màquina d'autoprèstec i amb això també hem notat, doncs, que la màquina suposa un 33% d'aquests préstecs que ens fan diàriament, no? Vull dir que això també potser hi ha hagut també un canvi amb el sistema del préstec de documents, que ara deixem 30 documents del format que siguin. Llavors, tot això suposo que ha incentivat més, no?, aquest augment del préstec.
Des de la Biblioteca Olotina destaquen el bon funcionament de les activitats realitzades. Durant el 2023 es van oferir prop de 500 activitats que van portar fins a 3.700 usuaris a la biblioteca, persones que habitualment van a la biblioteca i d'altres que no. La idea durant aquest 2024 és mantenir aquestes activitats i sumar-ne de noves, com per exemple el cicle de xerrades d'òpera que ja està en marxa o el cine xic a la sala infantil. Actualment a la Biblioteca d'Olot es compta amb 105.000 títols catalogats, 67.000 dels quals s'han poden fer préstecs.
Gràcies a Gerard i a Castellfollit, volen donar una llarga vida als llibres. Per això neix una iniciativa que es diu La Repartidora. Aquesta hora parlem amb l'Álvaro Íñigo, que és precisament un dels impulsors d'aquesta iniciativa. Álvaro, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com va sorgir la idea de dur a terme precisament aquesta iniciativa que es diu La Repartidora i que té com a objectiu això, que els llibres no caiguin en l'oblit?
Doncs mira, a partir de la creació del Consell de Poble de Castellfollit es van fer una sèrie de processos participatius i un està vinculat a tot el que està vinculat a la comunitat i en les reunions d'aquest procés es va dir que a Castellfollit ja tenim per sort tenim una biblioteca que és una molt bona biblioteca, em sembla que és bibliotecària, i hi havia un tres catalogats. Llavors, en aquest cercle parlant es va dir que una de les formes que es podia fer per aprofitar aquests llibres descatalogats és posar-los en un espai on els veïns del poble i visitants que tenim aquí a Castellfollit els poguessin tenir i els poguessin aprofitar perquè poguessin tenir un segon ús. A més a més, a partir d'això també es va dir que amb llibres podien tractar diferents temàtiques i que també aprofundir en altres temes, com potser la cuina, i aprofitar també un espai del poble que tenim, que ara s'ha fet un mural i ha millorat moltíssim, i doncs bé, donar-li com una vida, per una banda, als llibres i també a aquest espai del poble.
Aquest espai on està situat exactament?
Aquest espai és on està l'Ajuntament, el passadís d'entrada de l'Ajuntament de Castellfollit, és on hem posat el punt de recollida dels llibres, i és el passatge del nou Ajuntament de Castellfollit.
Per tant, serà un espai on totes aquelles persones que s'hi passegin podran trobar llibres de diferents temàtiques i fins i tot catalogats per, diguem-ne, categories d'interès, no?, bàsicament?
Sí, de fet, jo, ara que estic ara que la gent s'escolta, jo recomano a tothom que vingui a visitar l'espai, perquè a més hi ha llibres molt interessants, et podria dir, tenim llibres de Josep Pla i d'altres autors, i l'idea és aquesta, no? Doncs obrir la cultura de forma gratuïta a totes les persones que del poble i que ens visiten. I a més aquesta és una iniciativa que s'emmiralla en altres iniciatives semblants que tenim a les comarques gironines, com pot ser la Connexió Papirus, que fa una feina extraordinària a Celrà, o com pot ser la Taverna Librària de Figueres, que estan una mica portant a l'Aquí la Garrotxa aquestes iniciatives que estan fent en altres llocs d'aquí de les comarques gironines i que van en línia d'apropar la cultura a la gent.
Per cert, ara que ens comentes aquesta qüestió, els llibres entenc que s'hauran de tornar o cadascú se'ls pot emportar a casa seva?
Aquests llibres la gent se'ls pot endur a casa seva, se'ls pot quedar, perquè de fet aquesta és una mica la idea de portar la cultura de forma gratuïta a la gent. I sí, la gent se'ls pot portar de forma gratuïta i conforme la gent se'ls emporta, nosaltres amb el passar abans de les llibres que trobes a l'Ajuntament i donacions que té ens va fent la gent, doncs anem a cada cop emprenen els prestats d'aquest espai de la repartidora.
Per tant, doncs, tothom que tingui llibres i no sàpiga què fer-ne, els pot portar precisament aquí, a Castellfollit, i entre tots fer créixer aquesta iniciativa que es diu la repartidora per donar llarga vida als llibres. Álvaro Íñigo, impulsor de la repartidora, una abraçada, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. Molt bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
12 minuts, ens plantem ja al punt exacte de les 9. No deixem encara la cultura perquè ara volem parlar de música. I és que en Bruno Nájera és el nou director de la Coral de la Vall de Ribes. La nova incorporació vol rejuvenir el grup, convidar a més persones a cantar i introduir nous estils musicals. Ja estan preparant una producció especial per la Festa Major de Ribes d'aquest any, a l'agost, on es donaran a conèixer de manera oficial, Judit.
La Coral de la Vall de Ribes canvia de direcció i Bruno Nájera agafa les regnes del grup amb la voluntat d'introduir canvis. De la mateixa manera que ha fet a la Coral de Camprodon, de la qual també n'és el director a Ribes, l'objectiu és evolucionar el cant coral. A banda de continuar amb l'estil clàssic, Nájera té previst tocar altres estils musicals més moderns, rejuvenint el repertori. Aquest canvi de direcció permetrà que es facin coproduccions entre ambdues corals. Bruno Nájera és el director de la coral.
Pretenc que d'alguna manera puguem fer una gran coproducció a la vall del Ripollès, no? A les dues valls, la vall de Ribes i la vall de Camprodon, i està en ment a mi de fer una gran coproducció entre les dues corals i més corals que els vulguin afegir a aquest gran projecte.
Nájera recomana a tothom qui li piqui la curiositat per cantar una coral que ho faci, perquè la música és teràpia i unió.
No, és l'instrument més antic de la història, no? A cantar, deien que els homes prehistòrics i les dones es comunicaven cantant, no? Fent una mena de sons, imitant els sons de la natura. I crec que animo a tothom que vulgui que s'apunti a cantar una coral, perquè és una experiència, és un retrobament amb molta gent, amb emocions. De fet, la música ens fa un lligam, no?, fraternal entre persones que els encanta el món de la cultura, de la música, i de fet hi ha gent que troba fins i tot la parella, al món coral.
El projecte més ambiciós de la coral amb la nova direcció és Ribes Veus, una cantada que es farà durant la Festa Major d'agost d'aquest any i que comptarà amb la vintena de membres del grup i les noves incorporacions que es van afegint.
Gràcies, Judit. La Festa de Sant Tomàs d'Aquino es trasllada a la primavera. Així ho ha decidit la Comissió d'Estudiants Olotina. Roger Isera, per què?
Cada 28 de gener se celebra Sant Tomàs d'Aquino, una data lligada als estudiants que en el cas d'Olot sempre han gaudit d'activitats per celebrar el seu dia enmig de les baixes temperatures característiques de la ciutat. Per aquest motiu, la Comissió d'Estudiants ha decidit enguany traslladar la festa a la primavera per assegurar-se gaudir de més bon temps per fer les activitats a l'aire lliure. Una festa que l'any passat va estar marcada per petits incidents i baralles entre joves. N'explica els detalls d'aquesta decisió el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana.
Va decidir, que també és un tema que portàvem parlant, de passar la festa que es farà a la primavera. D'acord? Bàsicament perquè fa molt de fred aquest temps i com que és una festa que ha de ser al carrer perquè pugui ser accessible per totes les edats, no podem fer un recinte com ser el tancat, perquè llavors els menors de 16 anys no podien accedir a una festa que ha de ser per tots els estudiants de secundària, i per tant la comissió ha decidit, nosaltres creiem, molt bon criteri i molt adient fer-ho a la primavera.
El fet que els menors de 16 anys no puguin entrar a locals tancats per celebrar-hi festes també ha dut que els estudiants hagin optat per endarrerir la festa uns mesos més enllà respecte a la data habitual. A dia d'avui encara no es coneixen els detalls de la festa de Sant Tomàs d'Olot d'aquest 2024. A les properes setmanes es presentarà el cartell d'activitats.
I el Bosc de Tosca arrenca la segona volta amb l'objectiu de consolidar-se a la zona noble de Primera Catalana. Els garrotxins han firmat una notable primera volta a la part mitja de la taula.
El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca gaudeix de la Primera Catalana per segona temporada consecutiva i de moment els números de la primera volta l'han acompanyat. Ha sumat les mateixes victòries a casa que la temporada passada i quan només s'ha disputat la meitat de la Lliga. Han sumat un total de 22 punts que l'han situat a la part mitja de la classificació. Alagi Gelou, amb 9 gols, és el màxim golejador de l'equip, situant-se així al top 5 de màxims anotadors del grup 1 de Primera Catalana. El tècnic del Bosc de Tosca, Àlex Ferrés, ha valorat a Ràdio La Xulot Televisió la primera volta del seu equip.
Positiva, perquè en molts moments de la temporada o de la primera volta hem trobat el joc que volíem, però sí que és veritat, doncs, que deixa un gust una mica amarg, que hi ha en certs moments doncs, que ens han emportat derrotes dures i que el fet d'haver estat en un bon nivell et fa pensar doncs, que podries arribar a mantenir aquest nivell i optar per coses més maques.
Entrant en detalls, l'entrenador Garrucci creu que l'equip té marge de millora. Des de l'inici del 2024, el conjunt groc només ha sumat un punt dels 9 possibles, caient entre altres per 4-0 al camp del darrer classificat, el Mataró. En concret, Ferrer remarca que la millora ha de ser a l'aspecte defensiu.
Crec que hem de millorar molt en aspectes defensius, ser molt més contundents, ser molt més intensos i en joc doncs, tenir més pausa. Si millorem això, trobarem aquest punt doncs, bo que ens ha fet fer molts bons partits i aconseguir bons resultats.
El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca voldrà canviar la dinàmica de mals resultats aquest diumenge al camp del líder, el Manlleu. El partit es jugarà a partir de 4:45 de la tarda al camp municipal de Manlleu i es podrà seguir en directe a Ràdio Olot dins la retransmissió de la Unió Esportiva Olot Poble de Mafumet.
Gràcies, Sant Roger Isern. El primer derbi ripollès de la segona volta tercera catalana tindrà lloc aquest dissabte a Sant Joan de les Abadesses. Abadesseny i Can de Bànol s'enfrontaran a porta tancada per la sanció imposada als santjuanins. Un derbi estrany, sense la presència de les aficions i amb dos equips que arriben amb dinàmiques ben diferents, Martí Palau.
És setmana de derbi ripollès de tercera catalana. Club Esportiu Abadesenc i Unió Esportiva Camp de Bànol es veuran les cares aquest dissabte a les 4 de la tarda al municipal santjuaní. Això sí, l'encontre serà porta tancada. Això va decidir la federació després de la picabaralla entre un jugador i un aficionat en el derbi contra el Camprodon. Una mala notícia per amb dos clubs, que no podran comptar amb l'ajuda de la seva afició. Sobre la gespa, els dos equips arriben en dinàmiques oposades. L'Abadesenc va conèixer dimecres que ha recuperat el lideratge de la Lliga, després que el comitè doni per acabat el matx al camp del Sant Joanenc, amb el 0-3 favorable als santjuanins. Parla Jordi Molera, tècnic del Club Esportiu Abadesenc.
El Camp de Bànol sempre és un equip complicat, és un equip que vindrà tres vegades motivat més que qualsevol altre equip pel fet de ser un derbi. Llavors hi ha situacions que poden ser estranyes, com el camp buit, el tancament que tenim i coses d'aquestes que tot es pot complicar i pot ser divertit.
A l'altra banda, el Camp de Bànol encara no coneix la victòria en aquest 2024 i esperen començar agafant brandida donant la sorpresa a Sant Joan. Ara bé, són conscients que han de millorar molt per plantar cara al líder de la categoria. Sergi Bassaganya, tècnic de la Unió Esportiva Camp de Bànol, ho té clar.
Sapiguent que juguem contra un dels millors equips de la categoria i un dels camps més difícils. Encara que segurament serà porta tancada i no hi haurà públic, però jo crec que tampoc això perjudica els dos equips. No? Hem de canviar molt perquè puguem competir a l'Abadesenc. L'Abadesenc crec que és un equip d'un altre nivell i si nosaltres no fem les coses molt i molt i molt bé, no tindrem cap opció de competir-hi.
Abadesenc i Camp de Bànol s'enfrontaran aquest dissabte en el primer derbi ripollès de la segona volta, enmig d'un ambient enrarit, perquè les aficions no podran gaudir del joc del seu equip al municipal de Sant Joan de les Abadesses.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Ara falten 3 minuts i mig per situar-nos ja al punt exacte de les 9 del matí. Anem tancant la paradeta i tornarem dilluns a la mateixa hora per despertar-vos amb tota la informació del dia. Gràcies per la confiança. Salut, bon cap de setmana.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.